Al matí, amb Raquel García. Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. Les dames del crim.
I amb les dames del crim avui viatjarem fins a Andorra, però no us faré més spoiler. Primer el que fem és saludar a les nostres expertes en literatura negra. Ja són la Lídia Urruti i la Rosa Maria Arné. Bon dia, dames.
Bon dia, Raquel. Bon dia.
A veure, que avui ens proposeu una, doncs això, una lectura molt negra i molt interessant. Poseu-nos en situació.
Aviam, com has dit tu, avui és com si agaféssim una esbranzida, sortim del país i apa, i aterrissem a Andorra, tu. Bueno, tenim amb nosaltres a la Ludmila La Cueva, una escaldenca que combina la seva activitat professional amb l'escriptura. Ella va estudiar a l'École Hôtelière de Lausanne i sobre la història del món hoteler a Andorra del segle XVI al segle XX. Publica el seu primer llibre, Els pioners de l'hoteleria andorrana, que és un assaig, no una guia. També ha escrit la biografia sobre Charles Romeu, veguer d'Andorra, en representació del copríncep francès, titulada L'home de la mirada clara. Ha publicat una sèrie de contes de Nadal que recullen moments històrics o tradicions andorranes desaparegudes. Però està amb nosaltres per parlar de la novel·la que acaba de publicar en Llibres del Delicte, Olor a difunt, tercera novel·la del comissari Cerny Llop. Benvinguda, Ludmila. I, bueno, si vols afegir alguna cosa del teu currículum...
Hola, molt bon dia. Un plaer d'estar aquí amb vosaltres. I aquí ja comença a nevar, o sigui que això ja estem a l'ambient vinent.
Bé, nosaltres el que sabem d'Andorra és que és un dels estats del món amb menys índex de criminalitat, que és un país segur, que hi viviu molt tranquils, sense forces militars ni armades, que només té uns 300 efectius de policia per prop dels 80.000 habitants, que és un percentatge molt més baix que molts altres països. Però aquí ve l'humilla i trenca tota aquesta tranquil·litat. Porta una mica de criminalitat, però només literàriament parlant, eh? I L'olor a difunt, com hem dit, és la tercera la tercera aventura del comissari Cerny, de la policia andorrana i de l'exbatlle Climent Masoliver. Hi ha dues preguntes que et volia fer. Per què aquest títol d'Olor a difunt? Perquè tots els morts deuen fer pudor.
I no només els morts, els vius també fem olor, ja sigui pel gel de bany que utilitzem, pel perfum. Llavors, moltes vegades quan entres en un despatx, en una habitació, dius, tal persona ha estat aquí, no? Sense aquesta olor. Llavors, per molt que una persona estigui morta, tu quan entres al seu despatx, sents la seva olor, encara hi és allà. Aquesta persona ja l'han enterrada, però, vulguis o no, la seva olor encara està viva.
Està molt bé, molt bé. Aviam, i llavors una cosa que també perquè els oients es situïn. Per nosaltres, aquí a Catalunya, la figura del batlle és l'alcalde, mentre que ens xoca que en les investigacions hi ha l'exbatlle, el Climent, que després també hi ha el David, que és el batlle actual. Què és aquesta? Quina institució és? O quina seria l'equivalència d'aquesta institució amb nosaltres?
Clar. El batlle d'Andorra és el jutge de primera instància. D'acord? I és una figura que existeix ja des dels temps feudals. O sigui que és una reminiscència que hem heretat i que encara avui en dia doncs, els nomenem batlles. I el lloc on treballen és la batgia.
Ens hem d'anar familiaritzant perquè estem més acostumades al xèrif, a l'FBI i aquestes forces de la literatura que ja coneixem, que no pas les vostres.
Has dit batllia.
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 Batllia, sí.
Batllia.
Justament crec que està bé d'escriure sobre el que coneixem, no? de les nostres costums pirinenques. I tot i que els catalans veniu molt a Andorra i ens coneixeu, però sí que és veritat que tenim alguns usos i costums, encara algunes cosetes que ens venen d'aquests temps feudals i que ens agrada conservar.
Perdona, Raquel, digues.
Que jo et volia preguntar també, clar, com ha estat rebut el llibre també a Andorra, no? La gent et pregunta, et demana, perquè no sé què hi ha de ficció, no?, de realitat.
Justament, aquesta és la tercera aventura del comissari Llop i l'exbatlle Mas Oliver. Vulguis o no, els lectors ja els coneixen, ja se'ls han fet seus. El que sí que és veritat, que moltes vegades em demanen, ai, t'has inspirat amb aquesta persona o t'has inspirat amb aquella altra, perquè tothom busca justament algú del seu entorn que s'assembla, no? I jo el que diré, vull dir que són personatges de ficció, però sí que m'agrada treure aquells trets pirinencs que encara conservem, no? Com és la paraula donada, no?
Perquè això t'anava a dir, quins són aquests trets? Quins són? Digue'ns algunes característiques, no?, que teniu.
Hi ha aquests trets també una mica de malfiança, una mica amb el que és de fora, però no amb el de dins, curiosament. Nosaltres tenim, bueno, aquí a la novel·la, doncs, comparteixen vivències doncs, amb els veïns, amb la gent del poble, se saben la vida i miracles de cadascú. Però, curiosament, no tothom és el que sembla. I pel sol fet de pensar que coneixes molt bé una persona, no et pots malfiar, si no és que sigui un estranger. I això és una característica d'aquí, que no ens malfiem dels de fora, però sí que... Bueno, ens malfiem, perdó, dels de fora, però no dels de dins.
Uh-huh. Escolta, si entrem a dintre de la novel·la, perquè els nostres oients vegin una mica doncs, aquest argument, parlarem que la novel·la està escrita en tercera persona per un narrador omniscient, té dues trames temporals, l'actual dominada per un sector immobiliari i la del passat, als anys aproximadament 50, en un ambient encara molt rural de grans feus agraris, amb molt pes de l'església, del patriarcat i dels cacics. La policia descobreix els cadàvers d'un empresari immobiliari i la seva amant a la casa mostra d'una urbanització de luxe, al llit i marcats com el bestiar. La investigació pel seu lligam amb el passat ens fa veure que els canvis que ha sofert Andorra en les últimes dècades i també les coses que no han canviat gaire.
Per una banda tenim en la novel·la La joventut i empenta del Cerny i per l'altra la maduresa i l'experiència del Climent, de l'exbatlle. Per què no ens presentes una mica aquests dos personatges principals?
Aquí tenim el comissari Cerny Llop, que doncs, ell és un jove comissari molt ben format, molt intel·ligent, i tenim l'exbatlle Climent Mas Oliver, que ja és un home ja gran, ja està jubilat, però és un home dels d'abans, no? Vull dir que li agrada que es conservin els usos i costums, no? I aquí tenim el xoc una mica entre l'Andorra moderna i l'Andorra d'antany, no? Que hi ha encara tota una població andorrana que no li agrada que es vagin perdent aquestes arrels, perquè jo penso que un poble sense arrels és com un poble sense ànima. I és una mica aquesta lluita entre les dues Andorres. I m'interessava molt justament viatjar amb aquesta Andorra de principis dels anys 50, no? Que té, com bé has dit, no? Aquest peu a la ruralitat i un altre peu amb aquesta modernitat incipient, però una Andorra de valors, de molts valors.
Sí, entre aquests valors, nosaltres també t'ho volíem preguntar perquè es veu molt que els vols fer sortir. Hi ha les dues Andorres lligades també per la cobdícia, el poder, l'afany del diner, i això era abans i és ara, però tu em dona la sensació que el que intentes és fer aflorar doncs, totes aquestes costums bones que s'han anat perdent, com era doncs això, la paraula donada que has dit tu, el conèixer la gent de les cases pairals doncs, pel seu nom, les relacions de bon veïnatge que hi ha. Suposem que és una Andorra que tu no vols que es perdi.
De fet, comentes fins i tot no, que no hi havien, que no signaven contractes, com diu la Rosa, no? Que realment això és déu-n'hi-do.
Efectivament, amb una encaixada de mans ja havies conclòs el negoci i això anava a missa, vull dir que ni que els hi tallessin un braç es podien desdir, no? Però sí, justament, potser és una part d'enyorança, perquè aquesta novel·la també és això, no? És una història d'enyorances, de vivències sovint idealitzades, però també és una història de pèrdues i de desil·lusions. I Andorra també ha crescut al mateix ritme que les cases pairals s'han doncs, anat perdent, o perquè ja han construït una casa, o pedra a pedra s'han anat caient. No? Jo el que volia fer és aquest paral·lelisme de la evolució d'Andorra amb la pèrdua de poder d'aquestes cases pairals i bé, han anat desapareixent a poc a poc. No?
Almenys a través de les teves paraules el que faràs és que no acabi desapareixent del tot, no? Deixes també tota aquesta informació, tot aquest llegat, aquestes arrels, també a les generacions més joves, no? O als que no som andorrans, evidentment.
I a més, com hem dit, són dues històries, una que passa a l'actualitat i una a principi dels anys 50, però que comparteixen una mateixa arma del crim. I justament és un arma que avui en dia ja no s'utilitza. Si més no, s'utilitza d'una altra manera. Però sí que és un aspecte molt tradicional. No?
Clar, aquest llibre és el tercer, com dèieu, d'una sèrie, no? No sé si es pot llegir per separat o necessitem això, conèixer tota la història en el seu conjunt.
Es pot llegir per separat perquè cada història doncs, comença i s'acaba, és una investigació, però sí que està bé de començar pel primer, Mort sota zero, perquè és quan comences a conèixer els personatges. És veritat que els personatges, bueno, després va haver un segon llibre, L'escrap mortal, i aquest tercer, sí, han anat evolucionant. Amb aquest Olor de difunt jo també m'he sentit molt més còmoda. He entrat més dintre de la intimitat del Climent, no? I llavors he donat més elements perquè els lectors encara es facin més seus a aquests personatges.
O sigui que tu també has anat evolucionant, eh? Al llarg d'anar construint aquesta història. Dama, vosaltres us heu llegit els tres llibres?
No, el tercer, però ara tenim moltes ganes de llegir els altres dos. Sempre ens passa
és
igual.
És que ens passa igual.
Si ens cau un dels personatges, llavors en volem saber més.
Clar. És com que diu la Lucila, que quan el veus néixer, pots veure aleshores tota aquesta evolució, no? Però bueno, és, mira, un tema pendent.
Deures pendents. El que també m'ha sobtat molt és la imatge, no?, de la portada, que és molt diferent també dels altres dos llibres.
Sí, és diferent. Jo crec que a més, ha sabut copsar molt bé. Si mai veniu a Andorra i us passegeu per Escaldes Engordany, doncs veureu aquest paisatge de grues, no?, i de torres que s'estan fent. I ha sabut copsar molt bé també els dos personatges femenins.
Com que tu comentaves abans lo de l'arma del crim, que ho trobo fantàstic, no?, aquest fil conductor, aquesta arma del crim juga un doble paper. És a dir, és l'eina per matar en els dos casos, i a la vegada desperta els records d'en Climent i el crim del passat que va trastocar d'alguna manera la seva vida i obre una derivació del relat més personal, com deies tu, més intimista. Digue'ns fins on puguis, que els oients puguin, saps, donar-los en aquell lloc del carmelet fins on pugui ser d'aquesta història.
El que podria dir, no? L'arma del crim és molt, molt important i està a l'alçada de lo malament que s'han portat en l'actualitat. Perquè avui en dia, i també passava fa 70 anys, no? Però avui en dia sembla que hi ha un amor desaforat per fer diners, per trepitjar la gent. Hi ha poca ètica. Llavors, vulguis o no, si traspasses una línia, tot això té unes conseqüències. Fa 70 anys també passava, però estava més emmarcat dintre de la línia del pagès ric, no? De l'hereu, del que tenia les terres, que podia arruïnar-te la vida o si més no, facilitar-te-la, no? I hi ha sempre aquest poder per passar per damunt de la gent, no? I això no porta mai res de por.
Aviam, nosaltres no voldríem, amb la Lídia, quan fèiem les preguntes i així, dèiem, ai, no sé si a lo millor no ens passem o és... Però per desconeixement et dona la sensació que Andorra, el seu lloc petit, a més que queda enclotat per la seva orografia, dius, et dona la sensació pues, que aquest... em surt la pressió del poder econòmic i polític, ara potser més institucionalitzat abans, però que també hi ha el de carrer, que també, com en pobles més petits, en llocs més petits, també hi juga el seu paper que de vegades no acabes de fer perquè, si se sap, se tanquen determinades portes.
Andorra ha crescut molt, però és veritat que encara si pugem cap a parròquies altes, la vida de poble, com he dit abans, tothom es coneix la vida i miracles. I en un ambient pirinenc i petit, hi han coses que s'han fet fa 100 anys, però que les famílies continuen aquest odi contra d'altres persones, no? Perquè els hi van agafar un callís o el que sigui. Hi ha sentiments, aquests sentiments de revenja, d'odi, que es poden vehicular durant dècades. I això amb els llocs petits, vulguis o no, queda molt alimentat.
Sí. Digues, no, fes-t'ho.
No, és que clar,
a
quan
parles,
no fallem, perquè clar, no, però com comentàvem, no, dius, ens anem més al món més rural d'Andorra, no? I et preguntes si encara hi ha... Encara hi ha pobilles, no?, que es deixen entabanar o tot per intentar salvaguardar tot el que és el patrimoni familiar, no? O realment encara està mal vist quedar-se soltera. Perquè, clar, no, és així, no?, perquè la pobilla i l'hereu tenien el seu pes, no? Però ens preguntem això, si encara, com tu dius, en aquest món més rural, més tancat, que tothom es coneix, doncs si encara existeix.
Aquesta figura d'hereu i pobilla ja s'ha perdut. En molt poques famílies, però poquíssimes, et dirien aquest és el nostre hereu, no? Però això sí, fins als anys 70, crec que a Andorra encara existia prou aquesta figura, no? Vull dir que és que era molt important. Si tu tens tota una sèrie de terrenys i els has de començar a dividir entre fills, doncs la casa pairal perdia de la seva importància, no? Avui en dia, doncs, tot evoluciona i, sortosament, tots els fills tenen dret a una part d'aquesta herència.
Així els quims Montmeló que vulguin pujar a buscar pobilles per trobar un ascensor social ràpid ho tenen cada vegada pitjor, em sembla.
Bueno, ho tenen clar com, perquè ja no s'utilitza el terme de pobilla, però això passa tant a Catalunya com pot passar a Andorra.
Busquen
una noia rica o un noi ric i ja tenim el nostre hereu i la nostra pobilla. Se'n diu d'una altra manera, no? Però
clar,
es continua fent. Ara... Són patrons que es repeteixen contínuament, no? Penses que fa 70 anys la vida dels nostres avantpassats era molt diferent, però hi ha certs patrons i certs sentiments que es van repetint.
Que no acabem de superar.
Ara potser no busquen pobilles, aniran a buscar els influencers, no? Els youtubers. La vida, la societat canvia. Mira, jo m'agradaria que expliquessis també com és el teu procés de creació. Penso, com et venen tots aquests personatges? Quant de temps dediques a escriure un llibre? Perquè la veritat és que és important, no?, també conèixer una mica doncs, aquesta tasca dels escriptors.
Curiosament, amb les tres novel·les aquestes de misteri, perquè també he escrit doncs, una novel·la històrica i un assaig, sí. Sempre tinc molt clar l'inici i el final. Sé a qui maten i sé qui és l'assassí. I a partir d'aquí vaig emplenant el trencaclosques. Aquesta és una de les meves parts preferides, no? Perquè vaig pensant, vaig encaixant cada peça de la història, no? I vulguis o no, quan ja ho tinc tot encaixat, llavors ja és quan començo a escriure. Però no ho faig mai avant. M'agrada aquest vessant també de petita recerca històrica, perquè la novel·la històrica és la meva preferida, també, junt amb el Gimera Negra. Llavors, sempre hi ha aquestes pinzellades històriques que crec que un ha d'escriure del que coneix, no? Del seu entorn. I a més, si són tradicions o són coses que el jovent ja no coneix, perquè no ho ha vist mai, doncs, bueno, és una manera de fer-los entendre que Andorra no era com és ara, amb aquesta bonança que tenim.
Els nostres oients, evidentment, no et poden veure. Nosaltres, per tema de Covid, encara doncs, fem algunes de les entrevistes via Skype. I t'haurien de veure, la cara, perquè és que s'il·lumina el somriure de la Ludmilla cada vegada que parla d'escriptura o dels seus personatges. Clar, has fet assaig, ara ho acabes de dir. Has fet també novel·la històrica, policíaca. On et sents més còmoda? On gaudeixes més? O per què triar, clar, no sé.
Justament, per què triar, no? M'agrada molt escriure la novel·la històrica, però és veritat que des que vaig començar amb Mor sota zero, em té tan enganxada al gènere negre, perquè ja de ben petita llegia ja novel·les de misteri de gènere negre, i jo crec que segueixo amb aquesta línia i per la part històrica doncs, sempre puc anar posant aquestes pinzellades. No són novel·les de sang i fetge, perquè tot això no m'agrada gens ni mica, però sí que m'agrada més aquestes novel·les més psicològiques, més que hi hagi un misteri, no? Vull dir que sóc una gran lectora de la Daphne du Maurier també, i vulguis o no, és aquest l'estil que a mi m'agrada.
Home, no hi ha sang i fetge, però Déu-n'hi-do també, com els deixes.
Sí, els deixes arregladets.
Bueno, s'ha de dir que l'arma del crim, ja ho he dit abans, està a l'alçada dels sentiments d'odi que ha provocat aquest empresari immobiliari.
Que se sepa!
S'ho ha buscat.
És com una mena de catarsi, ara penso, és com una mena de catarsi, també, escriure, no?, i desfogar-se i treure tot.
Home, no té cara de perillosa.
No, però...
No me la creu, que el crim quedo supercontenta.
Escolta una cosa. Que la ment, moltes vegades sí. Has de lleugerir tota la pressió de la setmana i dius, doncs vinga, a la ficció matarem algú, va.
Exacte.
Com deia la Rosa abans, o quan parlàvem de l'orografia andorrana, no? Es pot fer realment una investigació amb total secret o passar desapercebuda? Difícil.
Costa. Perquè és veritat que doncs, som un país petit i per molt doncs, que la policia vulgui amagar elements, doncs, sempre hi ha coses que es colen. Doncs tenim una premsa molt activa també, llavors, vulguis o no, doncs estem bastant assabentats del que va passar.
Bueno, com que tenim aquest clima en Mas Oliver, que se'ns posa allà, com que no dius, com ha arribat aquest aquí, saps? Sempre ho sap abans que ningú. De fet, és molt maco la personalitat que li poses amb ell, com diu la Rosa, està allà, abans que ningú ja ho sap, i en canvi amb els seus pensaments, amb el seu aquest dos moments temporals, crec que fas un perfil d'aquest personatge molt bonic, molt bonic.
És veritat que el Climent Masoliver és així una mica, bueno, és personatge de parròquia alta, és així una mica burrot, no? Però amb aquesta novel·la, amb Olor de difunt, que bueno, que estic molt agraïda a Llibres del Delicte, que és l'editorial que l'ha publicat, he volgut entrar més dintre de la seva intimitat, de per què actua així, no? Vull dir, li han passat coses, ell mateix era un hereu, ha hagut de prendre unes decisions a la seva vida que han fet que han forjat aquest caràcter així fort. Però també és una persona solitària, no? I necessita aquest contacte amb el jovent, necessita sentir-se també útil. I com és una persona amb seny, no? Com eren abans els homes pirinencs, no? Molt de seny, doncs jo crec que fa una bona combinació amb el comissari Llop.
Sí, que el comissari Llop, per un cantó diu, ostres, és que ja torna a estar aquí, però per l'altre li té com molt de respecte i se l'escolta. Vull dir que és un personatge com molt complet.
Sí, molta gent es pot pensar que perquè és una persona gran doncs ja és una persona inútil, no? Ja no serveix de res. Només deixem pas als joves preparats amb tota la nova tecnologia que tenim. Doncs no, també necessitem a la gent gran. També aquesta gent amb seny, amb vista, que tenen aquesta història ben integrada de bon som, de bon venim, no? I crec que per mi és un dels personatges importants d'aquesta saga.
De fet, quan començàvem l'altre dia a anar revisant i a les primeres pàgines, ell ja ens dava... Però d'on surt aquest ara? Però com és que ha arribat aquí? Saps ara que dius, però bueno, tornem-ho a mirar. A veure, bueno, està molt bé.
Bueno, perquè suposo que és la percepció, el coneixement intuïtiu que tens de la ubicació i el lloc on vius, d'on passen coses.
Sí.
La veritat és que està molt bé. Llavors, el que també té la Ludmilla és que fa unes descripcions de la investigació molt detallades i acurades. Ens han agradat molt i pensem que deus tenir un policia de capçalera. Algun xiva.
A veure, va.
Molt ben endevinat. De fet, tinc dues persones. Una persona que és un comissari jove, molt ben preparat i que sempre m'ajuda molt també. I després també hi ha una altra persona, el Benjamí, i una altra persona, el Rafa, que ell és investiga les proves, és el que m'ha ajudat molt a si més no, a descriure-ho, no? Perquè jo el que sí que faig sempre, primer escric la novel·la, no els dic mai qui és l'assassí, que així ens deixo també a veure si endevinen o no qui ha perpetrat aquests assassinats, no? Llavors ells mateixos em diuen si sí, això és coherent o això potser hauries d'afegir això, no? I m'agrada sempre ser rigorosa, tot i que és una novel·la de ficció, amb sí, aquests aspectes m'agrada ser rigorosa.
Clar, perquè en això estaran d'acord les dames, que són totes unes expertes lectores en aquest gènere, però tot això li dona versemblança, no?, després a la història.
I com diu la Rosa, s'agraeix, perquè tot i que hi ha girs molt interessants, però és veritat, hi ha girs molt interessants, però el fet de tindre una coherència en tot el trajecte de la lectura, sí.
No, no, i amb el tema d'investigació no et pots... Aviam, el que no ens agrada és que surti una cosa que ens han enganyat. A mi m'encanta quan surt algú de dir, ostres, això? Però si llavors...
S'ha escapat.
Vaig enrere i dic, és veritat, aquí ha dit tal cosa i a mi se m'ha passat. El que no ens agrada és que es treguin de la màniga una cosa a última hora, i amb el cas del que és tota la investigació, aviam, poden haver-hi sutileses de llenguatge amb el que són interrogatoris o quan entrevisten a un o veuen una cosa, però quan és tot el procés policial és d'agrair que es assenyeixi al màxim a la realitat. Sí, sí. O el que nosaltres hem anat aprenent que és una realitat, que al final també és molt literària perquè no som policies. Però ens ha agradat molt i, a més, ho hem trobat molt, molt ben treballat, molt, molt detallat.
I, escolta'm, estàs amb algun nou projecte o què? Què tenim?
I tant. Ja estic treballant en una nova aventura, també. I com sempre, sé perfectament l'inici i el final, i ara doncs, hi ha aquesta feina d'anar encaixant les peces. Però com abans em demanaves com escrivia, és veritat que comences escrivint d'una manera i després et venen d'altres històries paral·leles. Amb Olor de difunt va ser aquesta història de l'any 50, que a l'inici no tenia previst de fer-la. No? I és veritat que a mesura que vas posant peces, vas... vas avançant i vas creant un nou món. No?
I van encaixant,
eh? També. Trobarem en Cerny.
Sí. Tornarem a trobar el que jo anomeno el nucli dur, no? Que és el comissari, l'exbatlle, hi ha una forense també, hi ha el net del Climent, que segueix una mica els seus passos també. I vulguis o no, i tornant al que deies abans, jo com a lectora tampoc m'agrada que d'un cop surtin o personatges o surtin claus que dius no té res a veure amb tota la història que he llegit, no? I amb això sí que m'agrada treballar-ho bé i m'agrada molt que hi hagi aquesta coherència, no?
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos això, com va encaixar en el teu cap i després en el del lector aquestes històries, i nosaltres us emplacem a vosaltres, oients, doncs, a buscar més d'aquesta lectura Olor de difunt, publicat sota el segell de l'editorial Llibres del Delicte. Una abraçada, dames, i també Ludmilla, ha estat un plaer. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
Ja saps on som a Sabadell.
Moltes això gràcies. Hauràs de venir, eh? Ens hauràs de venir a visitar, jo crec.
Amb molt
el pròxim a l'estudi.
Això esperem. Que vagi molt bé i fins la propera. Nosaltres fem una pausa i de seguida
adéu,
tornem.
Adéu. Moltes gràcies. Adéu.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/Ràdio Sabadell. A Twitter @Ràdio Sabadell.